Aquest divendres va ser un dels seus actes especials dins de la Festa de la Carxofa en aquest sopar de gala, on també se donen guardons i reconeixements. Per exemple, estarà aquesta carxofa d'or per al xef Bosquet i la promoció que fa dins de la cuina per a aquest producte en denominació d'origen protegit de la localitat del Baix Maestrat, però també sempre es rep homenatge doncs a la trajectòria d'una persona molt vinculada al sector agrícola de la localitat. I aquest any, la protagonista, la que retrà aquest homenatge, és Pilar Senar Branchat, a la que ja tenim a l'altre costat del telèfon. Pilar, què tal? Molt bon dia i enhorabona per aquest reconeixement.
Pues molt bon dia. A bona hora, de moment, no plou.
què li suposa a vostè rebre aquest reconeixement de part de tot el món agrari i també de la gent de la carxofa de Benicarlo?
Pues això és molt emocionant i molt orgullosa de que hagin pensat en mi, perquè hi ha molta gent al camp que hagin pensat en mi, pues és una grandesa molt, molt bona.
I sobretot és donar també valor a lo que ha sigut la dona llauradora, que moltes vegades ha sigut la gran oblidada, però poquet a poquet se li està donant el reconeixement que se li mereixia.
Sí, des de luego. La dona ha sigut molt sacrificar sempre al camp. Ara les dones normalment ja no van tant al camp. Hi ha altres persones que ocupen aquestes faenes i segueix per avant. Però tota la vida al camp ha sigut la llauradora, la dona. Ella ha collit bejoques, ella ha regat i ho ha fet tot al camp. La que ha tingut voluntat i ha tingut salut. El camp necessita salut també per poder treballar sempre a catxat, per dins l'aigua, plovent, fent vent i fent fred i fent una calor que tombe. O sigui, sense totes aquestes coses el camp no s'ha pogut fer. Jo, gràcies a Déu, pues, he nascut al camp en una família llauradors i a mi no m'ha vingut res de nou. Tot ha sigut normalment. M'ha agradat i ho he pogut fer i he estat contenta. En càstig ara, si me'n vaig a passejar i veig les plantes, a mi m'il·lusionen veure-les créixer, veure-les boniques. Aunque a lo mejor una ventana les ha manejado desde las socarraes. Ahora estos días va a hacer fred. Les carxofas, pues también les ha pegado una miquita paliza. Pero bueno, eso son cosas de la etapa del hivern que es de China. Y siempre se gusta en China. Entonces, pues, es normal de que estas cosas pasen.
Justament li volia preguntar per una cosa que ha comentat, que quasi des del moment que va néixer, Pilar, vostè ha estat molt vinculada al camp, a Benicarló, ve de família llauradora, ha estat tota la vida ahí.
Tota la vida.
Com ha viscut aquest canvi, aquesta evolució del món agrari des de primera mà?
Pues ha evolucionat molt. Antes, jo, a escola, als 14, d'estudis, no en tinc. Més que als 14 vaig traure els estudis primaris estos ja a la primera i ja a casa hi havia faena. No, les altres germanes no van estudiar, pues jo també havia de ser igual. Entonces, estudiar no vaig estudiar més. Després a escola unes permanències, però res. Ja al camp, des 14 o 15 anys, al camp. Entonces jo era la menuda de 3. Jo era la feina més lleugera, entonces, pues, los xiquets o jovens que començaven a regar, solquet en solquet, giraves quan estava el cap en solquet, a l'altre, i així, pues, durant tot el dia. Pensant demà, pues, si havia que regar, altra vegada. I acabaves d'una punta i començaves a l'altra punta de l'inca, perquè el sol jo ho acalentava, hivern no tant perquè plovia, i algun dia, pues, t'escapaves i no calia regar. Però quan era d'estiu, pues, normalment tots els dies regant. Ara després, ja fa uns anys, ni molts ni pocs, diguem, uns 10, 15, 20 anys, que se va començar a posar-se goteo. I això va ser una solució. Una persona no calia regar tots els dies, perquè soltaven la maquinària que anava al goteo i l'aigua anava soles. Però tots els dies s'havia d'anar regant un poquet, un ratet, perquè, claro, goteta en goteta, no era com antes que s'arremullava tot el sol. Antes era, i se regó del dia que li pegaves, durava 8 dies. Les 8 dies no calia regar aquest sol. Ara no, goteta en goteta, ha d'anar més sovint. Més poquet, però més sovint. I sí, ha sigut un canvi.
Un canvi que ha viscut en primera persona i del que ja dic, almenys encara que sigui per de formació professional, quan passa pels camps encara ho manté, però també ha seguit vinculada d'altra manera, no? En el món agrari, a Benicarló.
Jo, al ser jove i passar fins a quasi 80 anys, he viscut tota la evolució de l'agricultura de Benicarló. Hi ha hagut molts canvis, molts canvis de plantació, perquè antes, si rega solquet a solquet, se regava el panís. Després s'havia de collir. Després se va ficar una desgranadora a l'Hermandat per poder desfer les espigues. I perquè anteriorment aquestes espigues se desfien a mà en una aixa d'aquelles que nosaltres diem d'acabar, que eren de 4 ditets i un pam de llargues. I així, espiga a espiga, sentats en terra en una manta i l'aixar al mig i anar desgranant. Al ficar la desgranadora, allí ja portaven el carro, la buidaven en caixes dins la desgranadora i allò era un avantatge molt gran. Un altre canvi. Després se feien moniatos. També se collien en uns estràmecs en dos puntes, en això de cavar que diguem així, en dos puntes, uns estràmecs. I es collien els almenys a mans. I després, primer fegaven la moniatera, després collien els moniatos. I després, pues, a vendre'ls. Un altre canvi. Mm. Després també se feien pataques. També es collien els mateixos estràmecs. Solquet a solquet, i els homes davant, les dones detrás, fregaven les pataques. Pues, un altre canvi. Després ja se va començar, en tot això, ja se va començar a fer alguna bajoca. Bajoca d'estes amples Buenos Aires. I allà la bajoca necessitava mà d'obra. Ja venien les dones treballadores, les del camp, en la de casa no havia prou. S'havia de buscar personal, pues nosaltres érem les de casa i a millor pues, buscar les dues persones, segons la collita que hi havia, si era poqueta al principi, després n'hi havia més, quan la fesolera seguia gran, necessitaves gent. I entonces buscaves personal i acollir elles, pues jo, en altra cistelles, i teníem unes paradores en uns sacs verds, que les cauradores ho saben, i anar traent i anar secant, quan l'home acabava de llaurar, agarrava els sacs del desbajol que es portava a la cooperativa, que se va fundar després. Primer anaven els comerciants i les venien. Després pues va resultar que les coses se van anar ben complicant i els llauradors no traien diners. I van pensar de fer la cooperativa, ajuntar-se tots els llauradors i a veure si podien treure més rendiment. Perquè la feina era molta i no condia la ganància. Com que després també van començar a fer tomata. La tomata, els primers anys, maravilla. Unes tomaques grosses, el que passava que se clavillaven. Clavillaven no les volien. Què havien de fer tirades? Aquelles tomaques s'havien menjat la bona, l'aigua se l'havien menjat tot, s'havia de traure alguna terra. Doncs pues jo què feia? Totes les bones les portava a la cooperativa. I les que no valien, carregava la DKV i me n'anava al mercat, a les dones revenedores del mercat de les dones, 4 caixes de nesta, 2 a lata, 3 a lata, i les despatxava. Perquè a mi, al camp, si he pogut, no me s'ha perdut res. Perquè sé el que m'ha costat criar-ho. Entonces, pues totes les descrios que ja no... Perquè entonces ja venia tot. La gent no menjaven pels ulls, menjaven per la boca. I les tomates eren molt bones i gustoses. Després totes aquestes llavors de casa les van fer anar canviant. Per què? Les tomates d'ara són molt dures. I avui en dia les tomates no es poden criar. Per què? Ha entrat no sé on, ni com, ni quan, una epidèmia d'animals diminutos com a puses, que piquen totes les tomates. I les tomates ja no valen per vendre. Entonces, a veure, molts canvis, però canvis obligats per circumstàncies que no són nostres. Després se siguen colombros, un altre canvi. Els colombros en terra són molt costosos de collir. La gent s'ha de catxar molt, estan a nivell d'enterra. Les cistelles pesen molt. Els colombros torts no valien. Després van pensar de ficar canyes i enremar-los per amunt. Però, el mateix problema, tots els torts en terra. Pues fora, colombros. Aquest has de treballar si després no guanyes. Fora. Després van fer uns pedidos per Anglaterra, unes carabasses de 800 a quilo. Venien bé a la caixeta, de primera, collies tots els dies, diumenge, festes, tots els dies. Però allò te rendia. El primer any vam ser soles. La gent no sabia el que donaria. Vale, vam veure que anava bé. Vam fer un any, vam fer uns quants més. Vam fer 3 o 4 anys. A l'últim any, una altra epidèmia, o picava, a compte d'estar llises, fines i boniques, totes arrugades de bons. Pues ja no es podia fer. Ara, una altra vegada, un altre pedido, també per Anglaterra, unes bajoques de mig metro, llargues. La que era molt llarga, la que era molt dura, la que era tota, la que era curta, en terra. I en terra n'hi havia més que el sac per vendre. Ara, un altre canvi. I s'han fet de canvis, pues ni sé els que s'han fet. Després se feia en sisam. En sisam, a les 6 del matí, hi havia d'estar les caixes, dos remols, anar a buscar caixes, no hi havia caixes. A mi se feia fred, estava gelat. La gent este romana no feia molta gràcia perquè van començar a estar a l'iceberg, aquell redonet, que era més fi. Ara, després van fer endívia, carola. L'escarola s'havia d'amarrar. Si l'amarrar és molt pronta, se podrien les fulles. Si l'amarrar és molt tard, no estava blanca. Vale. Després van fer una escarola que no s'amarrava. Vale. Ara allò, com resulta que era pa tallar-ho i en bossetes, si no era molt grossa, tampoc rendia perquè no feia quilos. O sigui, que a poc, primer anava bé, però a poc, tot s'ha anat complicant. Tot s'ha anat complicant. I a cada vegada, tots els que s'ha invertit per criar les plantes val molts diners i tots els impostos damunt del que gastes. I quan vens a collir-ho, si traus 4 pessetes, aquí hem d'anar amb el 2. Què farem a Xina? Pues mira, no ho sé. Això si no fiquen una mica d'interès els governs principals, els d'ací pobres, fan no pels manen. Però els governs principals, si no fiquen una mica d'alerta, a mi això no m'agrada, la veritat. Més clar, no li puc dir.
Doncs en esta reflexió del que esperem que siga, doncs, que canvie i que per ajude a esta espenta de cara a aquest sector encara molt important a la província
molt
de Castelló.
Molt important, que este sector és el que alimenta tot el món. Igual a l'agricultura com la pesca. Som els que alimentem a totes les persones, que ens cuiden un poquet. Quan l'agricultura en este poble va bé, tot el del voltant, tendes, muebles, pintura, tot això va bé i és una roda. Si la roda principal no funciona, les de més tampoc. Que es tinguin en compte. Que som fonamentals a l'alimentació. No tinguem que anar a comprar algues i a comprar de fora i a comprar per aquí i a comprar per allà. Espanya té molta terra per cultivar. Que donen avantatges. I veuran com sortirem a flote.
Doncs en aquests missatges ens quedem de l'agricultora, que recordem serà guardonada aquest divendres, allà al sopar de gala dins d'aquesta 32a edició de la Festa de la Carxofa de Benicarló. Pilar Senar, gràcies per explicar-nos tot el que ha sigut la seva vida dins del món agrícola. Enhorabona de nou per aquest reconeixement que rebrà el divendres i esperem que aquest missatge final se faci realitat i que aquest món primari reba tot el reconeixement i l'ajuda necessària per a que seguisca sent important a la província.
Molt bé. Moltes gràcies.